ara sí, en aquests darrers 20 minuts de programa els dediquem a, i el compartim amb les companyes d'Acció Feminista, que avui connectem amb l'Antònia Escoda i la Laia Ferrer per parlar sobre la conciliació laboral i familiar durant el confinament. Antònia Escoda, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues molt bé, mira, a veure com encarem una mica tot plegat, ara que sembla que veiem una mica la llum.
Vinga, anem a saludar la teva companya, la Laia Ferrer. Laia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, treballant, seguim treballant, però bé.
Això és bo, dona, que puguem seguir treballant i que estiguem bé. Que, com a mínim, com diu l'Antònia, que ja estem veient la llum, no?, al final del túnel. Ja fa dies que la veiem, però cada vegada la veiem més, no?
Sí, una mica sí, una mica millor estem.
No, ja sempre... Digues, perdona, Antònia.
Si més no, jo crec que ara ja comencem a fer tots una mica de projectes o de projeccions, diria, perquè jo m'haguessis agafat fa un mes i diria que era incapaç de fer una projecció de més de 3 dies en el futur, no? Vull dir, amb els canvis que hi ha hagut dia a dia, amb la qual cosa, pues, més que res per això. Després ja ho veurem a l'estat de la qüestió, que la veritat tampoc tenim per què tirar coets. No?
Mm-hmm. No generem expectatives encara, que després la frustració és més gran. Eh?
Sí, no, anem a dia a dia, que abans ho parlàvem també, avui ho hem estat comentant en el programa, que sobretot pel que fa a les planificacions, ara no fem una planificació d'avui en 2 mesos, sinó com a molt una setmana, 15 dies, com a molt, però que anem vivint el dia a dia, que això també és bo, que a vegades ens n'oblidem molt del present.
L'estem aprenent, no? Està
sí.
Bé.
Està bé, diu. Escolteu, avui venim a parlar de la conciliació laboral i familiar durant el confinament. Aquí suposo que els trets aniran pel fet també que, malgrat les circumstàncies, s'ha conviscut, en un mateix nucli familiar, pares, fills que han viscut en comunitat durant moltes hores, durant molts dies seguits, però bé, ara la cosa es va complicant amb la tornada a la nova normalitat. Antònia.
Bueno, espero que no sigui aquesta la normalitat, no? Perquè hi havia l'altre dia que... No em facis dir on, ni perquè han tingut temps de llegir i, clar, hi veus moltes coses i dient que a nivell d'igualtat i per les dones és com si tornéssim de 20 anys enrere amb el confinament i totes les circumstàncies que l'han envoltat, no? Llavors, no sé si espero que aquesta nova normalitat no sigui la que hagi de perdurar realment.
Laia.
El problema d'això, no? Que hem vist aquesta distribució desigual dels rols, doncs accentuada. L'altre dia ens miràvem amb l'Antònia un article que han publicat a Catalunya amb el tema de les desigualtats i que això es feia bastant palès. Jo, per exemple, no sé què us ha passat a vosaltres, però jo he fet moltíssimes reunions de Zoom i videoconferències, no? Amb gent de la feina o d'associacions o el que sigui. I era molt estrany veure un home amb fills a sobre, amb els nens cridant per allà i tal. En canvi, eren moltes les dones que apareixien a les videoconferències sense cura dels fills. Clar, per mi això ja és una mostra de com està encara el panorama dins d'aquesta conciliació laboral i familiar. Que, de fet, parlar de conciliació laboral i familiar quan estàs treballant a casa, és a dir, jo crec que també s'ha malentès el que volia dir el teletreball. Això no era el teletreball, no, Antònia? Vull dir, a mi no me l'havien venut així.
Sí, nosaltres quan proposàvem el teletreball com a una de les pistes a explorar, no?, de cara a la conciliació laboral, realment no es tractava d'això, vull dir, perquè teletreballar i tindre cura dels nens i de la casa al mateix temps no seria ben bé la idea que ens havíem fet naltros. Està bé tindre experiències també per millorar-les, diria jo.
És, de veritat, això que exposàveu ara les dues, quan hem fet videoconferències, la veritat és que, ara que ho heu dit, jo no ho havia... potser no m'hi havia quedat, però sí que és veritat, que sobretot les noies, en què també alguna o altra videoconferència per tema de feina he fet, les noies es planificaven les hores de poder, la seva disponibilitat en funció de quan no tindrien els nens a càrrec. I això és veritat.
Exacte. Hi ha una prioritat sempre amb la feina d'un respecte a l'altre. Això són coses que encara hem pogut veure.
Sí, sí. A veure, que a més això és el que traspua en època normal, entre cometes, diria, no? Que quan et diuen per què les dones no estan en llocs de poder o dirigint o per què no fan més política, doncs perquè tenim aquest rol aquí ficat a damunt del clatell de que tot això ho hem de conciliar amb la cura dels nens i, evidentment, fer una reunió a les 9 de la nit, a les 7 de la tarda, no és lo mateix que per un home que ahir ni s'ho planteja que això ho hagi de conciliar, no?
Mm-hmm. I és més, faré ja ara, us llegeixo l'altra cara de la moneda, quan l'home, que jo ho he vist això en segons quines circumstàncies, l'home tenia programada una conferència, que ell tenia barra lliure, en quan posava hora a la seva videoconferència, la dona agafava els nens i marxava de casa.
Totalment.
Per no molestar.
Sí, sí, sí. Són situacions que s'han donat, és que jo crec que les hem vist molts durant aquest confinament. Que aquí sí. on arriba una miqueta aquesta preocupació de dir, mira què està passant amb el teletreball, gent.
Mm-hmm. També caldria veure ara, per exemple, veure qui s'ha acollit, no?, aquesta ajuda que atorga el govern per tal de tenir cura dels nanos, perquè, vaja, fins ara els nanos no podien anar a l'escola i la vida laboral es tornava a redreçar i posar-se a lloc. Hi han hagut famílies que fins i tot a dia d'avui han optat per no portar els nanos a l'escola durant aquest darrer mes de curs escolar. I ara caldria veure, no?, qui ha agafat aquestes ajudes i fer una comparativa.
Totalment.
Potser ens sorprendríem.
És una dada que és molt interessant per analitzar. Aviam si realment es dona aquesta conclusió que estem traient ara, que ja sabríem més o menys cap on ha anat després de veure què ha passat amb les videoconferències, no, ja podríem dir una miqueta, segurament, quin és el percentatge de dones respecte a homes que ha agafat aquesta ajuda.
Uh-huh. Després,
el tema de la feina, el que volia comentar ara, el tema de la cura, no? Com comentava ara l'Antònia, les feines de cura, clar, aquest rol associat a la dona del tema cura no s'acaba d'entendre com una feina, i això és un problema. És a dir, el fet que cuidar dels fills, dinars, sopars, metges, fer de profes, no?, quan han hagut de fer de professores perquè els de maternal, sobretot, els de primària necessitaven aquesta ajuda, aquest reforç, aquestes feines de cura no estan considerades com a feina. Llavors això és un problema dintre, jo crec també, dintre de la llar, de la família, d'entendre que quan l'altre està fent això també està treballant. Per tant, a l'hora del repartiment, si tu tens en compte que la cura també és una feina, potser entendríem o potser distribuiríem les feines una miqueta diferent.
Uh-huh. Què més heu detectat, també? Perdona, Antònia, que volies afegir alguna cosa.
No, jo volia afegir que això també després, el que és el món laboral, tot això també es calca una mica, no? Perquè moltes vegades diem, ara no ho sé, amb alguna tertúlia que he participat, allò que dius, mira, ara resulta que les feines que són les essencials, o sigui, sobretot els primers moments, no?, del confinament, qui és que va tindre que continuar a treballar és aquesta gent, que un, els que tenien cura dels altres, no? I dius que no et quedava un altre, em refereixo a sanitaris, auxiliars, les persones de la neteja que treballen als hospitals, les caixeres, tota la gent una mica, o sigui, sí que hi ha una part molt important de dones, d'una part, i de dones que cobren molt menys, que, o sigui, són professions que estan molt poc valorades i molt poc pagades, i això ve és la conseqüència d'aquesta poca importància que li hem donat de sempre a la feina aquesta de cures. O sigui, jo no ho sé, però a mi em costa més arreglar el cotxe que porta el nen a la guarderia, quasi, si m'apures. Uh-huh. Vull dir, i què és més important? Vull dir, els meus fills, almenys ara ja s'arreglen sols, no? Però quan són petits estàs deixant el teu tresor amb una persona que resulta que és de les professions més mal pagades que hi ha al país, no? Que som com a molt contradictoris i que potser ens hauria de servir tot això per revaloritzar una mica tot plegat, no?, i donar un valor, o sigui, no perquè s'han fet gratuïtament tota la vida, ara no els hem de donar un valor, ara que s'ha evidenciat.
Mm-hmm. Sí, perquè a més és el que deies, Antònia, han sigut les més exposades, eh? Estem parlant de professions molt feminitzades que durant la pandèmia han estat les més exposades, és a dir, serveis sanitaris, els supermercats, serveis alimentaris, residències de la gent gran. Però això són professions on el percentatge de dones és molt elevat, de dones treballadores.
I ara, Antònia, has posat un cas que, mira, m'has fet pensar, no?, que dius que tu no sabries arreglar qualsevol desajust que pot haver-hi en el nostre vehicle, però sí que saps portar cada dia a l'escola els teus fills, no? I ara posem una comparativa. Quantes vegades se t'espatlla el cotxe i quantes vegades has de portar els nanos a l'escola?
No, qui diu els nanos a l'escola diu cuidar dels
padrins,
d'una persona,
sí.
dels padrins o d'una persona que necessita que la cuidin, no? Al final, o sigui, quan portem els avis en una residència, moltes vegades el que mires és que sigui el més barata possible. A veure, no seria ben bé això, però sí que saps que els treballadors, la residència potser no és barata, però els treballadors, els auxiliars, són els que cobren menys, és que només cal mirar-ho, no? Uh-huh. I penses, ostres, el que més m'estimo, permeto que ho cuidi algú que cobra menys que el que em cuida el cotxe, que al final és algo perfectament reemplaçable, no? Un cotxe, no sé si m'explico.
Sí, ara sí que et segueixo, sí, ja t'entenc.
M'ha seguit o no? No sí. Era de portar o no portar, era de dir el valor que dones a les coses, no? I els que cuiden els meus, els que jo m'estimo, per mi han d'estar pagats o han d'estar reconeguts tant o més. No?
Mm-hmm. Però, home, per aquesta regla de tres, però el que et cuida el teu vehicle i el que te'l repa, i el que te'l posa a lloc, ojo, la factura final també.
Com? Perdona?
Que et dic, el que t'arregla el cotxe al final, si fem una comparativa de feines,
sí.
El que et cobra per acabar arreglant un bé material no té res a veure amb el que cobra una persona, una cuidadora que t'està fent cura del padrí de casa o del nen. Vull dir que...
Sí, a veure, no tinc res contra els mecànics.
No, hem posat aquest exemple. Hem posat aquest exemple.
Tu mira l'hora en un taller i mira l'hora que li surt amb una persona que cuida amb una altra persona.
Uh-huh. Sí, no? Sí. Que és aquesta comparativa, és molt lleig, fer comparatives, però...
Sí.
Però, és posar-ho sobre la taula. Què més heu detectat, també, pel que fa a conciliació laboral i familiar, Laia?
Més coses de la conciliació laboral i familiar. Bé, hem vist, a banda d'aquestes diferències que s'han creat a casa, també hem vist els problemes que ja els vam comentar en un comunicat aquí a Andorra, pel que fa, per exemple, a les famílies monoparentals. Aquí sí que hi ha hagut molts problemes, per exemple, amb les treballadores que són de serveis essencials, com dels supermercats, que s'han contagiat durant el confinament i que, tal com vam denunciar, s'ha considerat que el seu era una baixa laboral i, per tant, se'ls ha pagat el 66% del sou, no el 100%, com en aquestes ajudes que es donaven per la Covid-19. I això sí que són casos que ens han arribat i que s'han donat. I aquestes famílies monoparentals sí que han tingut molts problemes, perquè com pagaves, no? Estàvem parlant, per exemple, al principi de la crisi, família monoparental amb un sou que puguis tenir de caixera en un supermercat, cobres el 66% d'aquest sou, has de pagar lloguers, despeses, etc. Al mes d'abril aquesta gent ho va passar malament. És a dir, s'han donat problemes econòmics importants arran d'aquests problemes laborals que s'han tingut, no?
Mm-hmm. Antònia.
Sí, perquè jo crec que hem estat molt fixats amb les empreses, amb això de no poder acollir gent, les pobres empreses, o sigui, a mi em fa molta pena, jo també tinc una empresa, però les persones a vegades són les que més han patit, més que un ens jurídic, no sé si m'explico, i tenim, a mi em fa una mica de ràbia, no? Quan parlem, és com quan la borsa pobreta baixa, a mi si la borsa respira malament no em preocupa, en canvi una persona sí, no?
Sí, no, però no heu vist també que durant aquest temps, i a veure si es manté, ha sorgit aquest costat més solidari, potser, de cara a les empreses, de cara als seus treballadors? Per tal d'aconseguir aquesta conciliació, Laia.
Home, la figura de l'ERTO, evidentment, aquí a Andorra ha sigut important. Sí que hi ha hagut ajudes, no? Crec que també el PS va parlar fa un parell de setmanes, o va proposar el tema de les ajudes també als autònoms que tenien fills. És a dir, jo crec que sí, que s'ha anat avançant i s'han anat posant ajudes a situacions concretes, que al final és un país petit, per tant, es coneix bastant, que eren situacions concretes que ja no ho són tant, eren situacions puntuals que jo crec que ja no podem parlar de situacions puntuals. Per tant, unes ajudes necessàries. Sí, jo crec que s'han anat fent passos en aquest sentit, molts més dels que hi havia, perquè ja hi havia moltes mancances, però que també crec que hi ha moltes coses que no estan, que un cop més s'escapen de les mans, no? Què ha passat amb aquestes treballadores, per exemple, de serveis de neteja, que van per hores i que no estan assegurades? On estan? Què ha passat amb aquesta gent? Aquesta gent, si no tenia un contracte, no l'han fet fora. Per tant, no li han fet un ERTO. Si no ha anat a les cases a treballar perquè hi havia el perill, que en principi és el que havia de ser, no? Perquè hi havia el perill de que s'encomanessin i tal, no ha cobrat durant un mes, durant dos mesos. Que aquest tipus de personal no el tenim controlat. Llavors, crec que hi ha coses que se'ns escapen.
Sí, i ara han fet, jo crec que s'han pres moltes mesures de cara a pal·liar, o sigui, ara, momentàniament, això, quan s'acabi tot plegat, que aquestes ajudes es vagin esgotant, ja ho veurem una mica com quedarà tot. Jo crec que el que sí que ens haurem de plantejar és, vull dir, ara a mi em sembla molt bé funcionar per ajudes, o sigui, de dir, bueno, tens un problema, ara t'ajudo, però lo ideal seria començar a establir mecanismes que no depenguin de la bona voluntat del govern que hi hagi en aquell moment a lloc, no? Fa molts anys que s'ha apartat potser del debat, però se n'havia parlat del tema d'una assegurança d'atur, i de cara que quan la gent es trobi en situacions com les que ens hem trobat ara, perquè ara hi haurà gent que es quedarà sense feina, i de fet ja n'hi ha, els que se'ls esgotava el contracte a final de temporada, per exemple, que també en són uns quants aquí a Andorra, i no només els temporers que estem ajudant a marxar i això, hi ha gent que es quedarà al país i que habitualment pues, aconseguia trobar feina, però que aquest any la cosa estirà més difícil. Jo crec que el que hem de fer és començar a pensar en mecanismes de cara al futur, no? Vull dir, jo crec que tots els treballadors estarien encantats de pagar una part de cotització, evidentment, entre ells i l'empresa, tal com es cotitza per la Seguretat Social, per, en un cas de quedar-te sense feina, poder tindre dret a unes ajudes i no dependre només de la bona voluntat i de la, com ho diria, de la compassió del qui estigui al poder en el seu moment, no?
Està clar que tenim feina per fer, no? I és que ho hem de deixar aquí, que se'ns esgota el temps. Laia Ferrer, Antoni Escoda, moltíssimes gràcies. Una abraçada,
gràcies,
noies.
A gràcies a tu, Montella.
Adéu-siau.
Adéu.
Nosaltres